Per conversar amb Antoni Pizà no es necessiten gaire excuses, aquesta és la veritat, però avui en tenim una de bona. Antoni Pizà és felanitxer, viu fa un grapat d'anys a Nova York, on és professor de la City University, i a més dirigeix la Fundació per les Músiques Ibèriques. El traduiré directament, així ja no faré ridícul, perquè entenc malament i tothom m'entendrà. L'excusa magnífica que tenim, a més de ser passat que té coses que dir i que la conversa sempre és amable, és un llibre. El llibre se titula La dansa de l'arquitecte i es presenta aquest matí mateix dilluns a les 8 a la llibreria Biblioteca de Babel. Parlarem de la presentació en un moment donat. L'ha publicat Anciola, que és una d'aquestes editores petites que fan com aquestes bodegues, que només fan 10 o 20.000 ampolles de vi perquè són molt bones. Anciola funciona un poc així. És d'aquests segells que són gairebé una garantia que val la pena mirar la contraportada i plantejar-se si vol llegir llibre. És qui seguim, Antoni Pizà, seguim els seus articles en el Vallvé, del Diari de Mallorca, que és d'on surten bona part aquests articles. Però bé, Toni, bon dia. Benvingut.
Bon dia.
Gràcies per 4 dies que vens, perquè lliure de dedicar-nos una estona a nosaltres.
Gràcies
en
a
els fons, així, en pla descriptiu, tal, això és un replec essencial d'articles. I per així tot, per simple fet de reordenar-los d'una altra manera, el llibre que era un matís un punt distint, no?
Sí, efectivament, és un recull d'articles que ja s'havien publicat en el Diari de Mallorca, però quan els reorganises, i jo els he organitzat en blocs temàtics, clar, el llibre té un altre aspecte, no? Vull dir, els articles se llegeixen d'una forma distinta.
Són llibres en els quals, són articles, perdó, llibres perquè ja tens un recull previ, com a mínim un, pot ser dos,
sí,
pot ser dos reculls.
Sí, vaig fer un altre recull d'articles del Diari Mallorca que se diu El doble silenci, i també un altre en castellà que se diu En la república del ruido, que són articles publicats a la revista Ritmo de Madrid.
Bé, per lo que ja volia anar un poquet, aquests articles tenen en comú tots la música com a tema, la toquen des de molt distint punt de vista, des de com escriptors han tractat la música fins a comentaris d'obres musicals, de llibres, sí, d'edicions discogràfiques, de concerts, fins a altres aproximacions, pot ser més aparentment tangencials, però importants, perquè el que importa és el bessó que duen. Són articles que reuneixen dues o tres coses. D'una banda, l'ofici professional que s'ha preparat i que té, per tant, la cultura i sobretot informació, sobretot els mecanismes per relacionar informació, que és una cosa que no m'interessa molt. Llibres, però, que tenen articles que tenen, però, una gran virtut, que és la passió. Jo crec que el motor d'aquest llibre és la passió. I d'altra banda, pues, qui llegim en català, tenen un detall que no creirem mai prou, que és el fet d'estar escrits en un idioma creïble, amable i a vegades fins i tot suggerent i brillant, que no es pot dir, però jo som molt animal exigint aquestes coses. La passió és el motor essencial, Toni? L'erudició i la passió com s'alimenten una.
Sí, jo crec que és molt important tenir molta passió, i jo intent tenir-la i crec que la tenc, no? Perquè, clar, per escriure un article ben escrit, com tots sabem, vull dir, no és fàcil, i si no tens com un foc que t'amogui i que durant aquelles hores que estàs escrivint aquell article sigui el més important del món, i naturalment has de tancar la televisió, has de tancar l'ordenador, has de tancar la porta del quarto aquí on tu escrius, i t'has de concentrar i has de procurar que aquell foc continuï, no? Perquè si no, no l'escriuries en aquell article. Això és la meva experiència, vull dir, jo som un redactor, diríem, que escric de forma molt lenta, m'acosta molt i m'he d'aïllar molt per escriure, i clar, i l'únic que me motiva a escriure és el que tu has dit, aquesta passió, i durant unes hores jo penso que això és el més important del món, que no ho és naturalment, però jo m'ho he de creure, perquè si jo no m'ho cregués, no crec que pogués transmetre aquesta passió que tu dius.
La música sempre ha estat present en la vida. Home, hi ha qui diu que som apareix quan trobam la primera flauta, però m'assegurar que aquí hi ha humanitat. És una manera de dir-ho, però en els teus articles, la música fa ja un pas a funció d'aquest unificador, d'aquest centre de la roda del món, que ens permet parlar de 50.000 altres coses, en el fons, per tant, parlar de la vida, com se mou molt, en els bons poemes amorosos, se mou, fa aquesta funció d'absolut, d'instrument per viure, per rebre el món. Jo tinc aquesta percepció llegint els teus articles.
Sí, la música, sí.
La música com a finestra, a través de la qual, la música per mirar, però com a finestra, a través de la qual intentar entendre el món.
Exacte, sí, la música és un trampolí per votar cap a altres temes més generals, la cultura en general, l'art, la literatura, les coses que estan passant dins el món cultural i també les tendències socials, efectivament. Tenen en compte una cosa, que això a altres tradicions culturals, per exemple a la centre europea, és molt normal que la música estigui en el centre de la cultura i a partir de la música anar cap a altres aspectes de la cultura. A la cultura llatina, a lo millor de l'art peguem a la música o de la literatura peguem a la música, però a la cultura germànica, per exemple, és a l'enrevés, i crec que en el meu cas jo estic més a prop d'aquesta altra tendència.
Parlant de distàncies, parlant d'estar propi, estar lluny, 20 anys a Nova York, i així tot, publiques un diari de Mallorca i en el diari de Mallorca, d'altra banda.
En el diari de Mallorca.
I d'altra banda, en els teus treballs d'investigació i tal, és evident que és l'univers història de la música mallorquina, des de Lliteres, etcètera, ha ocupat un lloc. El darrer d'Antoni Pizarro, que ja havia llegit abans d'això, és el pròleg per aquest tan aviat per aquest llibre que ha escrit aquest jove musical que acaba de ser premiat per Obra Cultural Balear sobre el món dels conjunts lleiers mallorquins i que se diu, se titula com aquella cançó tan famosa, Paradise of Love, i és en Francesc Vicenç.
Efectivament,
sí, sí. La memòria m'ha vengut en desordre. És a dir, sempre s'interès per Mallorca, tota la meva vida, sigui que tu, com el de dit, les flames de la fosca.
Sí, jo sempre he procurat tenir aquest centre, que és la música a les Illes Balears, la música a Mallorca i tal. Entre altres coses, perquè és important per jo, sentimentalment i tal, però també perquè no pots saber de tot, per lo tant, vull dir, t'has de concentrar en qualque cosa, no? I jo, ja que som d'aquí, sempre he intentat treballar, estudiar la música d'aquí.
En Lliteres, aquell llertenent que de molt nins se'n van a Madrid i
sí,
va escriure òperes, l'has definit tu com un dels músics més importants del barroc espanyol, si no el més important. Com
probablement el més important, sí.
Més important. Fa 4 dies un mira per eBay la cotització del disc de los Javaloyes i se queda de pedra. Entre això i això han passat moltes coses que els mallorquins ignoram, en els quals els mallorquins no estan potser tan atents com estaria bé que estàssim si fóssim un país culte i normal.
Sí. Sí, bueno, te refereixes musicalment.
Musicalment, per tant.
Sí, no, i tant, vull dir, o sigui, si anem per enrere, tenim una gran aportació de les Illes Balears i de Mallorca en concret a la nova cançó, ara mateix en grups com Antònia Font i tant d'altres, vull dir, bueno, Antònia Font el coneix tothom, no? I bueno, i si mos anem fent per enrere, en Maria Alma Bonet i en Tobeu Peny, i mos fem per enrere, com tu has dit, es Javaloyes, i arribant fins en el segle XVIII amb en Lliteres, i en el segle XVII en Francesc Grau, que també era un altre músic que se'n va anar a Mallorquí, que se'n va anar a Madrid i va triomfar, i el seu germà Gabriel Grau, que era un cantant.
Pues que ens agraden aquests temes que ens toquen de sentimentalitat, que ens toquen de prop, amb el qual ens relacionem per un atzar geogràfic de naixement, a vegades volem reivindicar que tractar aquests temes no té per què ser local, que no és res més localista que un crític de Nova York escrivint sobre un músic famós de Nova York que ha fet un concert a Nova York.
Si ho vas
a mirar bé. I potser en aquest sentit és agradable trobar escrits d'Antoni Pirà com una teoria de Nassú Sansons, ho dic perquè estic llegint el llibre, però és un dels primers articles,
sí, sí.
Com una teoria de Nassú Sansons, acaba trobant exemples a Mallorca amb en Tomeu Penya i en Antònia Font.
Sí.
És allò de pensar i el global i el local, que no, sí, són coses distintes, que és una qüestió que hi ve de punt de vista.
Sí, no, jo sempre he intentat fer com unir el que és més universal a el que és molt local, perquè el que és local pot tenir connotacions negatives, però en aquest cas el que és local per això vol dir el que és molt particular, molt específic i molt únic. És un exemple d'una cosa general, per tant, el local és molt important.
Com a man de la música i estimador de Mallorca, que el discurs oficial d'aquí gairebé només contempli la música com un complement del turisme, com una espècie d'atractiu turisme, i que al mateix temps que m'ho diuen això toquen amb Mahler en la meitat de les trompes perquè es preocupen de donar per més. Quina sensació te produeix, que te'n produeix cap?
Bé,
això ha passat, és un fet històric.
Sí, no. A veure, la música és una forma artística que requereix molta inversió. A vegades diuen, com és que els alemans tenen més Beethovens i Mozarts d'Itàlia i en els països llatins no n'hi ha tants? Bé, perquè han invertit molt, vull dir, perquè un conservatori costa molt de dobbes, una orquestra simfònica costa molt de dobbes, els festivals de música costen molt de dobbes, o sigui, la música és un art, no me sap greu comparar, però un novel·lista pot escriure amb un bolígraf Bic que costa 60 cèntims, pots escriure una novel·la sencera, però un músic necessita una orquestra, necessita un escenari, necessita cantants d'òpera, necessita un cor, i la música necessita molta inversió, desgraciadament.
i això necessita una certa consciència de societat, una certa... i aquest cercle de que creem primer l'oferta o la demanda, no?
Exacte, i clar, nosaltres hem de tenir diríem, hem de demanar que s'invertesqui en aquestes músiques, en aquest tipus de cultura, en la música.
Pensava jo que 300 articles són molts articles.
Són molts, n'he escrit molts, també fa bastant d'anys que m'hi vaig posar.
Sent anar a pisar aquesta vertigen que a mi, per exemple, puc reconèixer que a vegades m'ha afectat, d'arribar un moment i dir, ja basta, un article per setmana és massa, però jo necessito frenar sí. una mica, necessito que passis aire per dins les obligacions, o no?
Bé, en el meu cas és un article cada 15 dies.
Així tot passa molt aviat.
Passa molt aviat i sempre, no hi ha dia que jo no pensi. I ara de què he d'escriure la setmana que ve? O sigui, que sempre hi ha aquesta ansietat i un poc aquesta ànsia que dius i ara de què xerraré? Perquè, clar, triar el tema també és tan important com desenvolupar-lo.
Una de les coses que se'm... que fan, jo diria que molt contemporani, aquest llibre d'Antoni Pilar, és aquesta home universal per la música, sense a la qual les fronteres són una eina després per organitzar el coneixement. Aquesta home per la música que va des de la cançó de feina fins en el pop, passant per l'antologia de música folk nord-americana, que és una cosa que s'esmenta, fins a, naturalment, arribar en el barroc, en el clàssic, que si aquella cantant d'òpera l'interpretava així, o tenia aquella anècdota que mos permet... És a dir, se sembla una curiositat gairebé universal per qüestions musicals, una qüestió gairebé universal.
Sí, he intentat cobrir tots els temes, o sigui, música antiga, música contemporània, música popular, música d'arrel, vull dir, folclòrica, el que sigui, no? O sigui, que he intentat que no... Clar, és que si t'especialitzes excessivament, diríem, en música simfònica, resulta que també deixes moltes coses. I la meva curiositat és bastant ampla.
Un símptoma, una descripció, una caracterització d'un cert tipus de meloman, jo no sé si modern o postmodern, de meloman actual, pot ser per allò que ho tenim tot a l'abast. Hi ha qui diu que s'auge de la música barroca comercial en bona mesura a la gent que de jove va escoltar rock i que de gran ha cercat una alternativa.
Sí, efectivament, clar, perquè vull dir, la gent que va créixer en Sor Beatles, per exemple, a Rolling Stones, i llavors tornen una miqueta majors i necessiten una nova estètica musical, no?
Pot ser perquè això és una cita d'Antoni el Moc, no sé si exacte, però que en certa ocasió la gent va dir que això de rock només és jazz sense memòria. Pot ser a partir de certa edat necessitar músiques en memòria, i el rock és molt generacional, molt juvenil, molt... Potser anem a escoltar és que mos provoca la nostàlgia personal, però més mal de fer trobar interès en moltes de les propostes noves. No?
Sí, es va. Bé, això també és un tema un poc perillós, vull dir, com, per exemple, els que ara ja tenim 40 i pico, 50 anys, no? Mos posam en pla nostàlgic, aquella època quan tothom duies que vellars o no sé què i tal, vull dir, això és un poc perillós, la nostàlgia.
No. Se n'estan disparant, però amb la tipologia potser no, potser nosaltres érem tan generacionals com és d'ara.
I tant.
Però clar, quan el músic que te proposa dir nou de pop ha escoltat 3.000 hores de música, perquè són els que ja ha tingut temps d'escoltar, i tu n'has escoltat 20.000 perquè has viscut tres vegades més que ell, és més mal de fer que t'interessi, que no li vegis se tornilleria, per dir-ho mal, mallorquí.
I les necessitats van canviant en l'edat, vull dir, la part física de molta música popular, per exemple, el ball, vull dir, no dormir durant un dia, o el que sigui, no? Per exemple, l'ús d'alcohol, o fumar, tal o qual, no? Tot això, clar, arriba un moment que te cansa, també, no?
La part física, sí. Si feies, a algun indret haurem de discutir, i a mi em sona haver-ne parlat alguna vegada, Antoni Pilar, que una de les formes de fer música avui en dia és la creació, la producció, la remescla, el pirateig, el puzzle, és que te vengui un senyor amb una melodia de guitarra i tu passar-li per tres canals, totes aquestes coses. Això és la darrera etapa, la darrera etapa fins ara, no vull dir que s'acabi el món aquí, de la composició, el darrer procediment compositiu.
Sí, no, això se fa, no sé si és la darrera etapa...
N'hi haurà més, suposo.
Sí, però realment des de fa aproximadament 20 anys la tecnologia ha permès que, ben igual que amb un processador de textos podem tear i aferrar oracions gramaticals, amb un processador d'ordenadors també podem tear melodies i aferrar-les, no?
En fi, bé, diuen que en Bach agafava una melodia d'una... Bé, diuen, ho sabem, que agafava una melodia d'un concert per ara, de concert, diguem, una cosa per dos claves, amb una àrea d'una cantata. D'alguna manera, era el procediment, no era tan fàcil com ara, era, en certa forma, el que en diuen separàdima, perquè en diguem musical.
Sí, sí. No,
també era ja, d'alguna manera, reciclar el Teià i el Ferrà, i amb en Vivaldi se feien coses d'aquestes.
I 500 anys a banda en Vivaldi, perdó, 500 anys a banda en Vivaldi, en el Can Gregorià ja se feia, el famós Cantus Firmus, que era una melodia gregoriana damunt la qual s'elaborava una altra composició.
L'improvisació sempre ha, sempre ha volgut ser la música, tot i que hi ha hagut moments històrics que semblava que era
meditació. Sempre, sempre.
L'intèrpret vol improvisar.
Sempre vol improvisar. L'únic moment que hi va haver un control, diríem, de part del compositor que no els deixava improvisar va ser, a lo millor durant els 100 anys, diríem, a lo millor de 1850, a lo millor de 1820 a 1920. Aquests 100 anys hi va haver que el compositor, la figura del compositor, se va com a sobreposar la figura de l'intèrpret. Eh? A partir d'en Beethoven fins en Stravinsky, per entendre'ns una miqueta. Llavors el compositor diu, no, l'intèrpret és un personatge de segona fila, que no faci res que jo no hagi escrit a la partitura. Però, a part d'això, a la música, la improvisació sempre ha estat molt important.
Ara hem d'acabar de fer dues preguntes així com una de l'enca, ja, amb aquest plat, perquè sí, però tenim com un permís per fer un poc més. El rei León se representarà d'aquí 150 anys en el Liceu, en el Palau de l'Òpera?
Sense, no. Però hi haurà qualque cançó d'aquest musical que sí, segurament.
Ho dic perquè aquí diu si s'opera mort, és un dels temes, bé, sí. L'ocupa una cosa. Després, a vegades aquesta gent que van en els liceus tan seriosos i tal, si sabessin com s'estrenaven i se representaven certes òperes en un moment de història, s'escandalitzarien una mica, perquè eren més semblants en el cabaret i la revista.
Efectivament. O sigui, l'òpera de Belcanto, és a dir, en Bellini, en Donizetti i tot això, vull dir, són òperes molt lleugeres. Vull dir, musicalment, vull dir, no, o sigui, que és una taringa, una cançó darrere una altra, una àrea darrere una altra.
Que demanarà, quina música demanarà en els Reis enguany en Dana Vira?
A mi m'agradaria demanar una no música. M'agradaria, per exemple, no sentir música de Nadal durant un parell de dies, perquè arriba un moment que en sents tanta que t'arriba a cansar. Me refereix que a ser Nadal...
Si fèiem un referèndum hi hauria molta gent, això, sobretot per una oportunitat, per aquesta obligatorietat de la música que un temps existia. Un temps la música s'havia de cercar o s'havia de produir. Ara vas pel carrer i te salten amb aquells nins distorsionats i pum, i te fan odiar unes melodies que per si mateixes tampoc no serien odioses en una altra circumstància, no?
Efectivament.
I de moda, per la ciutat, per la capital del món d'on veniu, hi ha una moda musical ara mateix, que no ens poden perdre, i que si la deim en el sopar de Nadal serem el més modern de tots, o no?
N'hi ha un parell, n'hi ha bastantes en el mateix temps, i jo no sé quina et sona, de més. Això és el que passa, això és la gran cosa de Nova York, que no hi ha una moda en res, sinó que n'hi ha moltes en el mateix temps, i una d'aquestes, qualque dia, la millor d'aquí dues setmanes, i la millor d'aquí dos mesos arribarà.
I segur que si tenen res que valgui la pena, un dia o l'altre Antoni Pizan vos ho farà vinent en un dels articles, per exemple, si ara a Mallorca com es queda recopilat la dansa d'arquitecte, que és un llibre que té moltíssim de mèrit i també m'haurà servit d'excusa per segrestar-la una estoneta i fer aquesta conversada que ha estat tot un plaer. Antoni Pizan, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.